what can make me feel this way. It's my girl talking about my girl. I've got so much loving all the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing the new birds in the tree. Talking about my
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit. Salutacions també del Iago Moreno i el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció i el Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, sense perdre de vista una notícia important del dia, com és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel judici del 9-N, hem de parlar d'un nom propi, el del Papa Francesc, que és notícia avui pels 4 anys del seu pontificat a la Seu de Pere. Avui són molts i moltes els qui han felicitat el Papa dels pobres, el Papa de les perifèries, el Papa dels gestos de conciliació, de la unitat dels cristians i, en definitiva, de la cultura de l'encontre, sense renunciar a la seva missió com a bisbe de Roma, que no és altra, sobretot, que la d'anunciar Jesucrist. Francesc està realitzant una obra de gran renovació en l'Església des de la seva obertura al món. Aquest últim any, sense anar més lluny, ha estat molt intens amb la publicació de l'exhortació a Moris Letizia com a fruit dels dos sínodes de bisbes sobre la família. La històrica abraçada ara fa un any amb el patriarca de Rússia, Ciril, de Moscou, millor dit, en aquella històrica trobada a Cuba, la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia l'estiu passat i el viatge ecumènic a Suècia pels 500 anys de la Reforma Luterana. Tot plegat emmarcat també en l'any jubilar de la Misericòrdia. Ràdio Estel, com no pot ser d'una altra manera, també vol enviar avui la seva felicitació al Sant Pare per aquests 4 anys d'una autoritat que, com ell diu sempre, és sobretot servei. obrim la nostra taula de diàleg i també d'encontre, ho intentem. Saludem el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També ens acompanya el també periodista Jordi Llisterri, director de CatalunyaReligió.cat. Bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé.
Gràcies per la seva presència també entre nosaltres. I completem les presentacions... El no periodista, exacte, senyor López Camps, que ja se m'avança. Jordi López Camps, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Escrius molt bé, per no ser periodista.
Vostè és jubilat jubilós, eh?
Exactament, aquesta és la meva condició.
La seva condició, també col·laborador de Cristianisme i Justícia, exdirector de Fer Religiosos, bé, d'ex, podríem dir moltes coses, com saben els altres dos periodistes que m'acompanyen. Però bé, anècdotes a banda, i tenint en compte que no podem obviar una notícia important d'avui, com és la sentència que condemna a inhabilitació Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau, Artur Mas a 2 anys d'inhabilitació, i Ortega 1 any i 9 mesos i Rigau 1 any i mig. Bé, només els demano una frase perquè, vaja, tinguin clar els oients que no obviem la realitat. Vol començar el senyor Llisterri, per exemple?
Bueno, sí, els màxims coneixedors del món polític són precisament els assessors contertulians, sí. Però m'estan mirant a mi.
Sabem doncs... que vostè... Bé, però com a ciutadà pot dir alguna cosa, també.
No, jo potser en aquest moment expressava la inquietud per no saber on ens estan portant. És a dir, van passant una sèrie d'esdeveniments que es veu que d'alguna manera han de desembocar en alguna cosa que no podrà tornar a ser com abans, però que tal com està s'està gestionant no saps ben bé quin pla hi ha. Parlo d'una part del que sabem i del que s'explica des del govern català, és a dir, hi ha una idea d'un referèndum que té moltes dificultats perquè s'acabi concretant, però ara el que se'ns proposa, diguem, des del que en diem Madrid, per entendre'ns, o des del govern espanyol en aquest moment, o fins i tot des de la majoria parlamentària que pot haver en aquest moment en el Congrés de Diputats, no saps quin pla tenim. I aquest esdeveniment d'avui afegeix una incògnita més que tampoc porta enlloc.
Mm-hmm. Lluís Foix o Jordi López Camps?
No, jo crec que, a veure, primer hi ha la sentència. La sentència jo crec que és una sentència bastant salomònica, en el sentit de que el fiscal demanava 9 anys d'inhabilitació, sempre per la raó del president, perquè la consellera Rigau i la vicepresidenta Ortega potser no eren els subjectes principals d'aquest judici, no? Tot i que doncs mereixen tota la protecció jurídica i els comentaris, si s'escau. Aleshores, no hi ha condemna per prevaricació i el fiscal demanava 9 anys d'inhabilitació, han estat 2. O sigui, això és, diguem-ne, la interpretació de, sense haver llegit les 60 o no sé quantes pàgines de l'auto, de la sentència, i després hi ha la valoració política, no? La valoració política, jo crec que això és un pas més cap a, jo no sé el que deia Jordi Llisterri, no sé cap a on anem, però jo crec que això comporta un nou element d'incertesa dintre del PDeCAT, dintre del govern, dintre de la coalició de govern i després dintre del grup que dona suport al govern, que ja un cop va fer caure el president Mas del poder, va fer fora. O sigui, no és que dongués un pas al costat voluntàriament, sinó que perquè es pogués fer el referèndum o perquè es pogués tirar endavant el procés, el president Mas, els que donaven suport al govern, que eren la CUP, doncs van estimar que era incompatible. I, home, dius que el Rajoy va estar molt temps resistint. Sí, va estar resistint des de la Moncloa, encara que fos en funcions. Però ara l'expresident Mas és una persona que és president d'un partit que, segons publiquen alguns diaris, tampoc tenen un entusiasme molt gran en que torni a ser el líder i menys encara que torni a presentar-se a les eleccions. I això és una valoració molt, molt, molt esquemàtica, però és el que se m'ocorreix.
Sí, doncs li agraeixo que l'hagi fet a López Camps. Algun comentari més, breument?
Molt breu. Jo d'entrada, la meva solidaritat amb les 3 persones que han estat en aquests moments condemnades, i recollir alguna de les idees que tant han dit en Jordi com en Lluís, i és de que aquesta sentència crea, també augmenta la incertesa, sembla encara un cop de volta més a les dificultats que ara hi han, I a la vegada, per algunes declaracions que jo he sentit aquest migdia d'alguns dirigents polítics, semblava que donaven a entendre com si el president Mas ja estigués amortitzat, que no esperéssim, i que aquesta sentència ja anava bé, perquè, bueno, venien a dir que calia mirar endavant, no enrere, que les coses ja eren diferents. Bé, el tema és que tot és, està molt obert, està ple de moltes incògnites encara, però que en qualsevol cas la sentència aquesta no ajuda a restablir ponts, a crear ponts o obrir fronts de diàleg. Al contrari, ho tanca absolutament tot. I ara hem d'esperar la sentència que diuen que és ja imminent, també la del conseller, o no, del diputat Francesc Homs.
En aquest cas el Suprem, per la seva condició de forat.
I avui també s'ha obert una causa relacionada amb la corrupció que afecta no només a Convergència Democràtica, sinó amb altres partits, sí, sí, com el PSC, per exemple.
Sí, sí, efectivament.
Que a més, es destaca, evidentment, per la transcendència que té el tema de la condemna a l'expresident Mas, però també jo crec molt rellevant el tema d'una diputada al Parlament, que és gènere legal. Sí. Llavors, ara no sé execució, però una cosa és que una persona que ha sigut president i que no té un càrrec públic tingui una inhabilitació que no li permeti tornar-se a presentar. L'altra cosa és que una persona que està exercint se la pogués acabar apartant del seu escó actual,
sí, però,
per una sentència. Però, això seria també molt significatiu.
Hi ha un principi general de dret, que és les lleis no són...
retroactives.
Per tant,
però això... en el moment en què hi hagi sentència ferma, el legal hauria de plegar.
No ho sé. No,
entenc
jo
crec que no. El que Rigau segurament no, en un any no es podria presentar. Però ella és diputada quan aquesta sentència no existeix. Però vull pensar, jo no ho he estudiat a fons, però vull pensar.
Ens estaríem un cas similar, també, si hi hagués una sentència amb la mateixa línia.
Sí, també. Crec que també.
Jo ho he sentit així, per la ràdio.
Bé, senyors, en tot cas, aprofitem aquest moment per anunciar que demà parlarem precisament de la corrupció en general a la vida política, i, evidentment, no obviarem el cas Pretòria i altres casos que afecten la vida política. Bé, a aquesta hora, aproximadament, tot just, avui fa 4 anys, sentíem això.
Anuncio vobis... Gaudium magnum, habemus papam, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglium, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Paraules a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i és que avui parlem del papa Francesc, 4 anys després de la seva elecció. Estem compartint el mirador de l'actualitat amb els periodistes Lluís Foix i Jordi Llisterri i amb l'exdirector de Fets Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps. Avui preguntem als oients quines sensacions teniu o us transmet el papa Francesc. Podeu respondre entre 3 opcions. Les millors, és un papa òptim per al nostre temps. Bones, tot i que el seu estil personal no pot transformar si no té un suport ampli, o bé negatives, perquè ha portat la proximitat a un accés que desafia la dignitat pontifícia. Hem de dir que les dues opinions primeres són les votades, 55% les millors, 45% bones. Per tant, molt bona predisposició entre els nostres oients a l'hora de valorar el papa Francesc. Més enllà del cor amb què molta gent valora el papa Francesc, vostès què hi dirien? Quina impressió tenen d'aquests 4 anys? I parlem, jo crec, avui coincidim tots, més enllà de l'àmbit eclesial, perquè és un papa del món, sens dubte.
Sí, a veure, jo el que diria és que del meu record jo he pogut valorar des de Joan XXIII fins avui, no?
Són els papes que ha conegut vostè.
Sí, bueno, he conegut també Pius XII, però no tenia elements per amb un jove com va morir, no?
Amb bon criteri tots els
últims. Has pogut saludar tots?
No. Crec que, per dir-ho bé, no he saludat a cap.
Vaja.
Sí. Vaja.
Això ho hem de reclamar,
Ho tenim pendent, Jordi Llisterri sí que ha saludat el papa Francesc.
Només un.
Fotos.
Sí.
No, ja sabeu que no té cap mèrit, que cada dia en saluda 200 o 300, és posar-se bé a la cua.
Bé.
Dit això, o sigui, a mi tots els papes sempre m'han semblat els que en aquell moment convenia, i no ho deia per la seva personalitat o perquè sí, sinó, clar, si un és catòlic, doncs, en principi, jo estic amb el papa, no? Vull dir, llavors... Però responent a la pregunta correcta, a mi em sembla que és el papa que en aquests moments l'Església doncs li anava bé, li convenia, i és un papa que jo crec que ho està fent molt bé, no? En el ben entès que els papes són persones i que actuen en nom del fundador de l'Església, no? I per això a mi qualsevol papa sempre em semblarà bé. Jo crec que l'altra cosa que voldria dir, que obre horitzons nous, el tema de les perifèries, el tema dels pobres, el tema, per exemple, el tema dels immigrants, i després s'aixeca en el món contemporani com una figura que ja ho va dir Joan Pau II, ja ho va dir Benet XVI, i ell no només ho ha dit, sinó que d'alguna manera ho ha posat damunt de la taula del debat públic global, doncs que les desigualtats s'han de combatre, la pobresa s'ha de combatre, i les persones, tots tenim la mateixa dignitat. I en aquest sentit jo crec que això és molt evangèlic i estic molt d'acord.
Més opinions així per seguir... Jordi Llisterri.
Clar, a mi sempre m'ha fet molta por la papodatria, entenent que nosaltres som seguidors de Jesucrist i no seguidors del papa. El papa representa i té un valor.
Jo ho he dit, això.
Sí. No vaig gens en contra del que dius
tu. No, hi pots anar.
Però, Déu me'n guard. Però ho remarco perquè és curiós que, per exemple, amb anteriors papes, potser els més hooligans o els més fans o els més adherits als papes anteriors, curiosament estaven, per entendre'ns, ja sé que el terme no és correcte, però estaven més a la dreta o més conservadors que el que pròpiament el papa era. Ara mateix el Lluís Foix acaba de recordar el discurs social que fa aquest papa, no és nou ni seu, i és tan radicalment social com ho era el de Joan Pau II o com ho era el de Benet XVI. En canvi, Benet XVI, o diguem els que semblaven que eren més fans d'ell, eren els sectors que podrien estar aparentment més allunyats d'aquest discurs. I en Francesc ha passat una cosa curiosa, que de vegades sembla que els màxims, diguem, fans o seguidors del papa són la gent que està aparentment també moltes vegades més fora de l'Església. Ja no parlo fins i tot a nivell polític, però sembla que ha sigut un papa molt simpàtic pels de fora i que dintre, en alguns sectors, doncs, ha creat més tensions. Poso aquest exemple per dir que de vegades els papes fem avanços molt incomplets i molt basats en tòpics. En aquest cas, el tòpic que s'ha establert sobre el papa francès ja ens va bé, i és un tòpic, doncs, un papa això, evidentment amb tot el tema social, d'un papa molt senzill, d'un papa molt proper, i ens va bé, ell també, doncs, alguns gestos ho ha propiciat, però que amb tots els pontificats hi ha moltes complexitats i molts punts. Per exemple, en el cas del papa Francesc, tots sabem aquestes etiquetes positives que se li posen, però, per exemple, mai es destaca tota la seva visió sobre la religiositat popular, que és una cosa que també aquí de vegades ens hem mirat amb uns ulls una mica estranys, i en canvi ell també, precisament per la seva experiència llatinoamericana, doncs és una forma de viure la religiositat que ell li dona molt valor, no? Per tant, jo dic, mirem el papa, mirem-lo bé, mirem-lo amb simpatia, però també mirem-lo en conjunt.
Amb integritat, sí.
El que reclamo.
Amb tota la seva dimensió, no només amb uns aspectes potser més mediàtics o més coneguts. Jordi López Camps.
Bueno, jo voldria parlar del papa anterior. És a dir, que li hauríem d'agrair un gest que va fer com a Benet XVI, el fet de plegar, va possibilitar tot aquest procés que ara estem valorant. Va ser un gest inaudit, jo no ho havia viscut mai, per tant, em va donar la impressió de que era al darrere d'hi haver-hi una senyal profètica. La jugada va sortir bé, perquè, evidentment, podia haver passat que hagués sortit una altra persona, que l'Esprit Sant s'hagués despistat o hagués estat distret i haguessin escollit una altra persona que ara ens estaríem penedint. Dit això, jo també comparteixo l'opinió. Soc un fan personalment d'aquest papa, tot i que hem de ser seguidors de Jesús, però després es concreta en una estructura que funciona, que és l'Església, i el seu cap visible, que és el papa. Jo hi ha una cosa que el Jordi Llisterri, sí, ho ha dit que quasi bé al final, a destacar, que és el, en un temps en el qual els lideratges polítics i socials s'han difuminat i s'han fet molt, s'han esvaït bastant, ha emergit la seva, ell com un referent moral que, francament, et fa girar el cap a escoltar què està dient. I això ho està fent moltes persones que no són creients. És a dir, quan el papa se'n va a Lampedusa o quan el papa se'n va amb els camps de refugiats, és a dir, I diu el que diu...
O quan diu que cada parròquia acull un immigrant,
no, un refugiat. Fa un gest que en aquests moments submou els fonaments de la consciència moral, no dels catòlics, sinó de tota una civilització. Jo penso que aquest és un fet que és molt important i que hem d'estar agraïts que el papa faci això en aquests moments. I a la vegada amb altres coses, és a dir, en el sínode de la família i els documents que s'elaboren i el seu paper en les intervencions que fa afavorint que hi hagi una reflexió misericordiosa sobre determinades problemàtiques, home, és a la petita dimensió, és una mena de reedició del Concili Vaticà II davant dels problemes que avui té una part important de la societat. Jo diria que tenim la sort de trobar-nos amb un papa que en aquests moments ens ha recuperat la il·lusió de sentir-nos membres d'aquesta església amb tota la complexitat que pot tenir i que hi ha al darrere de la figura del papa.
Certament, Francesc, és un papa que pot ser valorat per moltes coses. Aquests dies a Catalunya tenim el fruit d'una iniciativa del papa Francesc, com és la Creu de Lampedusa, no sé si vostès ho han seguit, o Jordi Llisterrit potser per feina també ho ha anat seguint, aquella creu feta amb barcasses de persones que travessaven la Mediterrània i que en molts casos han perdut la vida. Des d'aquella històrica visita del 8 de juliol de 2013, la primera visita del papa fora de la península d'Itàlia, vaja, i fora del Vaticà, va donar peu a una denúncia molt forta i, en la línia del que deia ara el senyor López Camps, a una sèrie d'instruccions que ens fa aquest papa, que són molt directes, això. Cada família o cada parròquia obri les seves portes als refugiats, o la cúria, doncs, no fa bé les coses per això, per això, per allò. Un papa molt directe.
Ara fa pocs dies, porteu la Bíblia igual que porteu el telèfon mòbil.
Efectivament.
Més sí. Clar, l'aigua, diguem.
Sí, sí. Sempre a sobre, ens permet mirar aquells missatges pendents. Si ho féssim amb la Bíblia, que bé que aniria al món, no? Va dir... Bé, per tant, podríem seguir dient moltes coses del papa, un papa que, a més, acaba d'anunciar que anirà a Colòmbia. Per tant, els viatges del papa molt ben seleccionats, allà on hi ha possibilitat de posar ponts, de reconciliar persones, d'impulsar la misericòrdia, en definitiva.
Sí, no, jo podria també afegir-hi amb la línia de lideratge moral global. O sigui, jo crec que ell, en aquests moments, doncs... ell ha plantat cara als populismes, per exemple. I ho ha dit clarament, els populismes porten a l'autoritarisme.
Perquè el papa no és populista, com alguns diuen?
No, el papa es podria dir que és peronista com a cultura, penso jo, com a cultura social, diguem-ne, de comportament que hi ha a l'Argentina. Els que hem estat un temps vivint allà, doncs l'esquerra és peronista i la dreta és peronista i tothom...
Un cert intervencionisme per corregir desigualtats, potser, no? Aquesta pensat així.
Sí, bueno, no per aquest cas, però jo crec que això és més aviat cultural, però el papa populista jo crec que no ho és, perquè...
Sí que governa, jo no dic que sigui populista, Déu me'n guard, però sí que governa esperant una mica com el suport, no?, de la gent.
Pues que,
la gent
pues
a la butxaca.
Jo diria que...
Perdó, aquest detall de
tot. El que deia el Lluís, que el populisme que nosaltres aquí els europeus judiquem els populismes que hi ha avui en el nostre continent, no és el mateix sentit del populisme que es viu a l'Amèrica Llatina. És una altra cosa.
Bueno, el populisme és, al meu entendre, des del punt de vista polític, però jo parlo, per exemple, ell pren posició davant del president dels Estats Units, amb una cosa molt senzilla. Diu, aixecar murs no és cristià.
Sí, sí, ho va dir molt. Sí, ara sí. Fa un any, sí.
Sí, aixecar murs no és cristià. Bueno, després... clar, i té coses molt... Per exemple, aquesta setmana passada ha dit el demoni és un mal pagador. I ho penses, diu, és veritat, clar, però està ben dit. O sigui, que té aquesta... amb frases curtes, doncs, que pot arribar a molta gent. Però jo crec que en aquests moments hi ha en el món... Després, una cosa que crec que també val la pena remarcar, també seguint tota la tradició dels papes, segurament des de Pau VI fins avui, aquesta idea d'avançar amb l'ecumenisme, no? Jo crec que tots els papes han avançat poc o molt, i aquest està, el papa Francesc, està avançant a la mesura que pot, no? I la mesura que és possible, perquè els segles estan pel mig i no, i no te'ls pots saltar. I en aquest sentit, jo crec que hi ha la dimensió espiritual, hi ha la dimensió religiosa, i després hi ha la dimensió social barra política. I dic política no en el sentit de poder, sinó en el sentit d'influenciar en les decisions polítiques que afecten a milions de gens en aquest món global. Jo crec que és el Papa Francesc, en aquest sentit, ha agafat aquesta idea i la utilitza no per fer populisme, sinó, diu, per servir a la gent, o sigui, per no tenir, vull dir, tota aquesta paraula, que és una paraula que ara aquí en castellà no es deia, ara el descarte, no?
O sigui, sí, la cultura del descartar, que n'ha parlat molt.
No? I la globalització, i la globalització de la indiferència, que també és una paraula seva, que tot i que
la va dir a Lampedusa per primera vegada, precisament.
Jo crec que, en fi, jo no faré una interpretació, almenys una interpretació del Papa com a figura política, perquè crec que no és, però sí que té una autoritat moral que pot fer que molts polítics del món, doncs, com a mínim, se l'escoltin, no?
El Papa ha complert ara 80 anys, fa poc, i Benet XVI complirà el 16 d'abril, d'aquí un mes, 90, el Papa emèrit. Per tant, tenim una església governada per un papa ja octogenari i amb un papa emèrit de gairebé 90 anys. És una situació que continua amb la peculiaritat, com deia Jordi López Camps, no? Amb la situació aquesta sense precedents des de fa gairebé mig mil·lenni.
Ara que la gent gran és la que acaba fent grans canvis, tenim antecedent de Joan XXIII,
efectivament,
que convoca el concili, que és el gran canvi, no només de maneres de fer, sinó teològic, de l'Església, i Joan XXIII, ara parlo de memòria, però el seu pontificat va ser de 4 anys.
4 anys i mig.
58-63.
58-63, 5. I amb 5 anys, tot el que va fer un senyor, que en aquell moment, no recordo, va morir també als 80 pocs.
82.
82
va ser elegit amb 77, gairebé com va néixer.
No fa 50 anys, ni 80 anys, no era el mateix que ara.
No, exacte.
Per tant, potser esperem que el proper encara sigui un senyor més gran.
Sí, pot ser.
I s'acabi de renovar.
No, però que és probable que igual, a més aquest papa ho ha dit, diu, no us, crec que no us estranyeu que pugueu tenir dos papes emèrits, és a dir, quan es vegi que no té forces...
Ho ha dit alguna vegada, que està decidit a renunciar. Sí.
Amb la qual cosa, està molt bé, perquè és un canvi de mentalitat de tothom sobre el que era el papat, perquè jo, també per edat, com en Lluís, som els que recordem encara el papa amb cadira. Jo he vist el papa Joan XXIII entrar al Vaticà portat amb la cadira
rotatòria.
Gestatòria. Rotatòria hauria anat perquè l'hauria pogut veure. Però vaig veure una cosa que es movia.
I és el que es va treure, aquella tiara.
La tiara, efectivament.
També és veritat que això ha anat bé, perquè Benet XVI ho ha facilitat. També un papa emèrit pot ser un destorb si no es porta bé, diguem. Fantàstic. Que ha sigut excel·lent.
Exemplar,
sí. Que ha exercit aquest paper nou de papa emèrit.
Efectivament. Ens queden pocs minuts, però tenim una comunicació amb Colòmbia, i és que divendres passat, des de Colòmbia, es confirmava, el viatge del papa del 6 a l'11 de setembre. Allà tenim un antic col·laborador nostre, el saludem amb molt d'afecte, Miquel Vera. Ell és ara el corresponsal de l'Agència EFE a Colòmbia. Miquel Vera, bon vespre o bon dia per tu.
Exacte, bon dia des de Bogotà, bona tarda a tots els que escolteu des de Radio Ester.
Avui es compleixen 4 anys de l'elecció de Francesc. S'ha viscut de manera especial tot just 3 dies després de l'anunci de la visita a Colòmbia?
Efectivament, Colòmbia és un país molt, molt catòlic. De fet, és el tercer país amb una comunitat catòlica més gran d'Amèrica Llatina. I la visita del Papa Francesc era molt esperada. I, de fet, ahir vaig tenir l'oportunitat d'anar a missa aquí a Bogotà i està molt més plena del que és habitual, que ja té unes bones xifres d'assistència, en general les litúrgies del diumenge, però ara encara més. La veritat és que el país esperava amb moltes ganes la visita del Papa Francesc i que finalment es va confirmar aquest divendres, com bé deies.
Fem el primer pas, és el lema d'aquest viatge. Demos el primer paso.
Exacte. El viatge del Papa Francesc realment haurà de fer uns bastants equilibris, perquè la jerarquia de l'Església Catòlica aquí a Colòmbia s'esforça en dir que no és un viatge polític, com bé comentava ara Lluís Foix, el Papa Francesc, que és un líder espiritual més que un líder polític, però arribarà aquí a Colòmbia en plena precampanya de les presidencials. El president Santos, que ja està de sortida, té el tema de la pau com el seu principal mèrit, perquè el seu partit segueixi el poder aquí a Colòmbia, i serà molt complicat fer que, doncs, que la visita al Papa no tingui, doncs, aquesta vessant política, tot i que ell s'esforça a, doncs, a crear una agenda on destacaran les reunions amb indígenes, amb pobres, amb víctimes del conflicte amb les FARC i aquest tipus de qüestions que són molt més d'interès, doncs, per Papa Francesc.
Sí. Jordi Llisterri et vol comentar una qüestió, breument.
Sí, Miquel, que hauràs d'allargar la teva estada aquí per veure-ho. No, preguntar-te, el Papa ve a donar suport al paper que ha tingut l'Església en tot aquest procés, o precisament ve a potser esmenar-lo, o quin és una mica el plantejament amb el que es llegeix aquest viatge?
Aquí a Colòmbia és una qüestió molt curiosa, és que l'Església cristiana, com diuen aquí, les esglésies protestants, evangelistes, són molt poderoses, i aquestes esglésies protestants sí que es van oposar a l'acord de pau, que es va acabar aprovant el 24 de novembre. Per contra, l'Església catòlica sempre va tenir com una actitud molt més constructiva, molt més favorable al procés de pau. És a dir, jo no crec que vingui a esmenar, jo crec que posar com el, no, el sello d'oro a aquest procés llarguíssim que és tot el procés de pau amb la guerrilla de les FARC.
Bé, com que el temps és implacable, avui agraïm molt a Miquel Vera que ens hagi atès uns minuts des de Bogotà per al programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, des de Bogotà, on ara mateix doncs són unes hores menys. Per tant, bon dia des de Colòmbia i una abraçada molt forta. Que vagi molt bé la preparació. Tindrem ocasió de tornar a parlar de cara a la visita del Papa al setembre.
Perfecte,
Ignasi,
quan vulgueu, una
abraçada a tots. Adéu-siau. Bé, i acomiadem ja Lluís Foix, Jordi Llisterri i Jordi López Camps. Algun desig per al futur del pontificat de Francesc? Perquè jo no m'he atrevit a dir encara avui per molts anys, perquè potser és per molts mesos o per pocs anys. Per molts anys de pontificat, de vida, per descomptat.
Com es diu en aquests casos, no posem límits a la providència.
Això ho va dir Lleó XIII, per cert, un papa que va viure 92 anys.
I amb 90 encara anava dient
això. Sí, sí.
No, que duri tot el temps que...
Que Déu vulgui.
No posem límits.
No posem límits i que Déu faci més que nosaltres.
L'elecció del Papa potser és d'aquells moments en què socialment es parla més de l'Esperit Sant. De vegades tenim tendència a no parlar-ne, però quan s'elegeix el Papa, fins i tot amb les bromes que es fèiem ara fa 4 anys amb el Twitter, no? Que si ets l'Esperit Sant, el Twitter. Bé, doncs que l'Esperit Sant ens cuidi a l'Església i al món. Aquest Papa, doncs, tan obert al món. I que hi hagi pau, també, no? Que aquestes dissidències que a vegades ja no siguin... No facin tremolar l'Església i el món. Gràcies, novament, Jordi López Camps, Jordi Llisterri i Lluís Foix. Fins una altra. Bon vespre. Adéu-siau.
Bon vespre.
Arribem a les 8, al reportatge, i ens quedem amb la veu de Càritas de Maus. Recordem que parlarem de corrupció al Mirador.